Potser, amb Agnès Marquès.
Hola, hola, bon vespre, què tal, com esteu? Benvinguts al Nou Ser. De l'inici del procés, sovint ens oblidem de la maniobra, jo en diria magistral des d'un punt de vista estratègic, de l'aleshores president Artur Mas de convertir en els pitjors anys de la crisi econòmica del 2008 la falta de compromís del govern espanyol respecte a les inversions previstes a Catalunya com un nou argument de reivindicació nacional. L'independentisme identitari aleshores es va engreixar pels nous independentistes de caire econòmic, és una idea que van abraçar moltíssims catalans i que de fet explica la potència del procés del 2017. I és la maniobra més intel·ligent de les fetes durant tots aquests últims anys, perquè si hi ha una cosa que empipa, et sentis d'on et sentis, és que allà on vius, allà on creixes, allà on treballes, no se li donin les oportunitats que el territori es mereix i que es freni el seu creixement econòmic. I passa un any darrere l'altre, i el 2021 no va ser cap excepció. El pressupost que per primera vegada a la història, pressupost del govern espanyol, que per primera vegada a la història superava l'aportació catalana al PIB, es va quedar en un 35% d'execució l'any passat. Un terç del total de l'acordat. No arriba a la meitat dels 2.100 milions d'euros promesos i pels quals Esquerra va donar suport als comptes del govern de Pedro Sánchez. Si ho comparem amb el que ha rebut Madrid, doncs us posareu de molt mal humor. Ara us ho explicarem, perquè allà no és que s'hagi fet el 100%, sinó que s'ha pràcticament duplicat la inversió respecte al que s'havia acordat. Però és igual, ara la cosa va més enllà fins i tot de la comparació. De què serveixen els pressupostos que tant costen de negociar si després mai s'executen i es compleixen? Mai, governi qui governi, no ha passat amb Catalunya. Però és que no és que no es compleixin, és que no s'arriba ni al 50%, ni a la meitat. I això que, la veritat és que fer fins i tot una mica de riure, perquè en els pressupostos del 2021 es va afegir, per demostrar la voluntat d'execució, es va afegir una disposició addicional a la llei de pressupostos de l'Estat que es titulava Seguiment de les inversions de Catalunya i que cada 4 mesos havia de revisar el grau d'execució de les inversions programades a Catalunya. Doncs ja està, ja ho teniu, del 35% és ridícul. El ridícul és espantós i a més és que no hi ha cap argument millor.
RAC1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
Passen 3 minuts de 8:45 del vespre, no podeu anar a dormir sense saber que... El que dèiem, nou incompliment de l'Estat amb Catalunya, ara pel que fa a la inversió prevista als pressupostos del 2021. Dels 2.068 milions pressupostats, només n'ha acabat invertint 740, és a dir, només el 35%. I la comparativa a Madrid és flagrant, on passa justament al contrari, s'inverteix molt més del que es preveu als pressupostos. Allà, l'Estat hi ha executat el 184%, per tant gairebé el doble del que van acordar. Montse Martí, les dades s'extreuen de l'informe de distribució territorial de la inversió del sector públic estatal que ha publicat avui el govern espanyol.
Sí, la Cambra de Comerç de Barcelona cada any fa l'exercici de comparar què ha invertit cada organisme públic estatal del que havia dit que invertiria. Creua les dades amb els pressupostos espanyols i les d'aquest any són especialment dolentes. De fet, és el pitjor any des del 2015, que és quan la Cambra va començar a passar examen. A Catalunya s'ha acabat invertint menys que a Madrid, tot i que els pressupostos preveien més inversió a Catalunya. El 2021 ha estat el pitjor any pel que fa a incompliment de la inversió prevista als pressupostos, però no és un fet puntual, perquè a Catalunya li passa cada any. Des del 2015 fins al 2021, deixant fora els 2 anys de pressupostos prorrogats, que van ser el 2019 i el 2020, de mitjana surt que els últims 5 anys l'Estat hi ha invertit a Catalunya el 62% del pressupostat, per sota de la mitjana estatal, que és del 74%, i llunyíssim de la mitjana de Madrid, que és del 128%. Sempre s'inverteix a Madrid per sobre del que diuen els pressupostos.
La Cambra de Comerç de Barcelona denuncia que amb qui més incompleix l'Estat és amb Catalunya, Montse.
Des de la cambra, Joan Ramon Rovira insisteix que no hi ha cap territori de l'Estat on es prometi tant i s'inverteixi tan poc.
Si això fos una cosa excepcional, diries, bueno, el que passa és que és històric. Som els pitjors de tots. Si Madrid 184 d'execució, Castilla-La Mancha 120, La Rioja 118, Aragó 109, i així tots Murcia, ta-ta-ta, i al final, per la cua, estan Comunitat Valenciana, 42, Andalusia, 42, Astúries, 41, i Catalunya, 36.
L'any que l'Estat va acostar-se més a la inversió que va preveure per Catalunya els pressupostos espanyols va ser el 2017. Va invertir el 81% del que havia pressupostat. En Madrid mai s'ha baixat del 100%.
Doncs bé, la Generalitat es mostra sorpresa i decebuda també per aquest incompliment dels compromisos de l'Estat amb Catalunya. El conseller d'Economia, Jaume Giró, troba incomprensible aquest baix nivell d'execució i ho veu una raó més per crear un estat propi.
De totes les comunitats, de tots els territoris de l'Estat, on menys s'ha executat la inversió prevista és a Catalunya. I a Madrid s'ha invertit el 184% del que estava previst. És sagnant, és persistent i és humiliant pels ciutadans i per les empreses de Catalunya que hi hagi aquest menyspreu permanent de l'Estat vers Catalunya.
Aquesta pèssima execució dels comptes de l'Estat s'ha produït malgrat que l'acord d'Esquerra amb el PSOE per aprovar els pressupostos preveia incloure-hi una clàusula, com dèiem, titulada Seguiment de les inversions a Catalunya, amb reunions cada 4 mesos per controlar el grau d'execució. Això, si més no, és el que encara posa a dia d'avui a l'extracte de l'acord Gobierno-Esquerra per al vot favorable del grup republicà als pressupostos generals de l'Estat del 2021, que encara podem tenir a les nostres mans. Aviam, Madrid, Jordi Armenteres. Fons del Ministeri d'Hisenda asseguren a RAC1 que si no s'ha fet cap reunió és perquè Esquerra no els ho ha demanat.
Sí, el pacte de pressupostos ja té pràcticament mig any. Suposadament s'hauria d'haver fet com a mínim una reunió, però fons del Ministeri d'Hisenda diuen textualment que no és per ells que no s'hagi fet aquesta trobada per avaluar el seguiment de les inversions. Més enllà d'això, Hisenda sosté que tot el problema ve d'ADIF i que per això s'explica la baixa inversió. Dels 246 milions d'euros pressupostats a la xarxa de Rodalies el 2021, se'n van executar encara no 30. Moncloa també responsabilitza el Ministeri de Transports.
Doncs bé, avui en temps del ressupor analitzarem aquestes diferències territorials en l'execució del pressupost de l'Estat. Ho farem amb l'economista Josep Lladós, membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya, i també ho comentarem a la tertúlia avui amb Montse Guillén, Enric Sierra, Isabel Lleuger i Lluís Carrasco. Incertesa, aquest és l'altre tema del dia. Incertesa a aquesta hora per saber quina instrucció rebran demà a primera hora del matí els directors de les escoles de Catalunya per part del conseller d'Educació. Josep González Cambray els demanarà que no apliquin el percentatge del 25% de castellà que ha imposat el TCJ. El conseller s'escudarà en el decret llei que ha aprovat avui d'urgència el govern per driblar la imposició del tribunal. I és que justament demà s'acabava el termini que va donar el TCJ. La norma estableix com s'han de fer els projectes lingüístics a les escoles i fixa que no es poden aplicar percentatges a l'ensenyament de les llengües. Marc Martínez Amat, els centres tindran ara 6 mesos a partir del curs vinent per adaptar-se als nous criteris. Quins són?
El decret diu que per fer el projecte lingüístic cada centre haurà de tenir en compte el seu entorn sociolingüístic, els objectius de normalització lingüística, la diversitat cultural dels alumnes i s'hauran de revisar en funció del coneixement de llengües que tinguin. I diu textualment que no es poden aplicar paràmetres numèrics, proporcions o percentatges en l'ensenyament i l'ús de les llengües. Ho ha explicat la portaveu Patrícia Plaja.
Aquest decret llei té un objectiu molt clar, que és protegir els centres i a les direccions de les ingerències dels tribunals. I a la vegada es pretén, també s'aconsegueix protegir el model d'escola catalana rebutjant qualsevol intent de lligar l'aprenentatge de les llengües a percentatges, a valors numèrics, garantint el català com a llengua vehicular.
El decret llei que han aprovat avui també diu que els centres que no compleixin amb aquests criteris tenen 6 mesos de coll per revisar el projecte lingüístic quan comenci el nou curs. El departament llavors tindrà un mes per validar-los i n'assumirà la responsabilitat legal. Demà els centres rebran la instrucció directa del conseller, de Josep González Cambray, amb les directrius.
Doncs bé, en espera de saber què diu exactament la instrucció que han de rebre els directors dels centres, també en temps del ressupor parlarem amb el representant de la Junta Central de Directors de Primària i Secundària de Catalunya. Artur Ramírez. Tota aquesta operació el govern l'ha fet a contrarrellotge perquè demà, com us dèiem, acaba el termini que va donar el Tribunal Superior de Justícia per aplicar la sentència del 25% de castellà. Què ha de passar, doncs, a partir de demà, Benet Íñigo?
Doncs el més probable és que demà el tribunal no digui absolutament res. El govern li explicarà que ha aprovat una nova normativa que, de fet, ja li va anunciar en els recursos presentats. Els jutges els han de resoldre, però no tenen cap termini i, en tot cas, això no paralitza l'ordre d'execució. El professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre, explica a RAC1 que l'estratègia del govern pot funcionar, però té una escletxa fins a finals del curs que ve.
Tot això que vostè ha redactat en el decret llei em sembla molt bé. Jo no puc anul·lar aquest decret llei, però, en canvi, mentre aquests projectes lingüístics no siguin aprovats, requereixi, sisplau, als centres que respectin el 25%.
Qui pot intentar accelerar un pronunciament del tribunal són les altres parts, la Inspecció de l'Estat, a qui el TCJ va encarregar capatllers pel compliment de la sentència, o l'Assemblea per una escola bilingüe, si li comuniquen que al seu parer la Generalitat no li està fent cas.
Bé, en tot cas, el decret que avui ha aprovat el govern el que pretén és parar el cop davant del TCJ, però és veritat que necessita que el Parlament el convalidi en les properes setmanes. I ara mateix no té el consens que va tenir la llei que s'està tramitant al Parlament. De fet, està pendent del Consell de Garanties Estatutàries. Bé, des del PSC retreuen al govern que hagi fet ad hoc el decret per esquivar la sentència. En aquest sentit s'ha expressat el ministre Miquel Iceta.
Però he de manifestar la meva estranyesa que el govern tenia molt interès en pactar una proposició de llei i em sembla que no ha tingut el mateix interès a pactar aquest decret llei. I això, la veritat, no acabo d'entendre.
Els comuns estudien la lletra petita del decret per decidir el sentit del seu vot. Els últims dies sí que hi han fet aportacions, però no coneixien el text definitiu. Són les 8:41. El jutge de Barcelona que investiga el cas Pegasus arxiva provisionalment la causa per l'espionatge a Roger Torrent i Ernest Maragall. Diu que no pot avançar fins que Israel li enviï més informació sobre l'empresa responsable del programa. Eudald Martínez.
El magistrat argumenta l'arxiu per evitar que la instrucció que va obrir el 2020 caduqui. Recorda que un any i mig després de fer la petició d'informació, a hores d'ara, encara no l'ha rebut. La defensa de Torrent i Maragall no està d'acord amb la mesura, creuen que el tribunal podria continuar investigant per altres bandes. N'ha parlat el líder d'Esquerra Barcelona.
Potser amb això protegeix i ens protegeix, però també el que li estem demanant és que afegeixi, sense esperar més, les averiguacions, les investigacions, per poder precisament donar sentit i contingut real a la continuïtat del procediment obert.
Aquest arxivament no afecta els altres investigats per Pegasus, que també han presentat querelles al mateix jutjat un cop es va conèixer que l'escàndol afectava altres persones de l'entorn independentista.
I a Madrid tenim una nova entrega d'àudios amb José Manuel Villarejo com a protagonista. Avui hem sabut que l'excomissari va assessorar la cúpula del Ministeri de l'Interior amb Jorge Fernández Díaz al capdavant per evitar que Mariano Rajoy sortís perjudicat per la investigació de la trama Gürtel. Ho explica el diari El País. Madrid, Marc Poyato.
Sí, el número 1 de la trama Gürtel, Francisco Correa, deia que tenia molta informació que podria perjudicar el llavors president del PP i del govern espanyol Mariano Rajoy, anomenat El Barbas, i el que feia Villarejo era actuar com a intermediari i reunir-se amb els advocats dels acusats per evitar que parlessin massa. En aquesta conversa parlava amb el lletrat de Correa, Ignacio Peláez.
Me dijo que estaba dispuesto a hablar de todo, hasta del Barba. Y le dije, no me comprometa, ¿verdad?
No, no, no te metas con el Barba.
No, però diu
no conviene.
D'altra banda, el digital El Món publica uns àudios d'una conversa entre Villarejo i la llavors ministra de Defensa i secretària general del PP, Maria Dolores de Cospedal. De Cospedal tilla els catalans de covards i diu que els independentistes van fer el ridícul al Parlament quan es van aprovar les anomenades lleis de desconnexió.
Bé, tot plegat quan falten 20 dies per les eleccions andaluses que comencen la campanya electoral aquest divendres. I avui, dues enquestes donen una àmplia majoria al Partit Popular. Juanma Moreno podria tenir la capacitat de governar fins i tot sense Vox. Aquestes eleccions andaluses seran la primera prova de foc per Alberto Núñez Feijóo, Jordi.
Sí, dues enquestes que són les del Centre d'Estudis Andalusos, que depèn del govern de Sevilla i El País. Resultats coincidents. El PP guanyarà amb vora 50 escons, aglutinarà tot el vot de Ciutadans i superarà en 15 punts el PSOE, que es quedarà amb 33 escons. Les esquerres pagaran la divisió i la polaritat pot fer que Moreno no necessiti ni Vox per governar, que en tingui prou amb l'abstenció en una investidura. La majoria absoluta al Parlament andalús són 55 escons. L'ultradreta, això sí, arriba a doblar escons i n'obtindrà entre 18 i 23, sent clarament la tercera força política andalusia. La campanya arrenca a la mitjanit de dijous a divendres i tindrà molt protagonisme dels líders espanyols.
Per cert, que el PP sembla que no vendrà finalment la seu del carrer Gènova de Madrid. És l'anunci que havia fet Pablo Casado per treure's el llast de la corrupció de sobre. Doncs bé, avui el coordinador general, Elías Bendodo, ha enterrat aquesta idea d'aquesta manera.
La sede del Partido Nacional, del Partido Popular Nacional, és propiedad de sus afiliados, ¿no? Y por tanto, los edificios no tienen culpa de nada. Permítame usted que le diga eso, ¿no? Y por tanto, la intención es seguir aquí, en este edificio, y por tanto, el contrato administrativo que haya, pues, se resolverà en su momento, com estava previst, i nada más.
Aquesta seu de Gènova, recordem-ho, es va reformar amb 6 milions d'euros de diner negre. Encara a Madrid, l'agenda política avui l'ha marcat l'acte de la cúpula de l'OTAN, que s'ha reunit a la capital espanyola per commemorar els 40 anys de l'ingrés de l'Estat a l'Aliança Atlàntica. Pep Tormos.
Des d'allà s'ha demanat més armament per fer front a la invasió russa a Ucraïna. El clam és que l'ordre mundial canvia molt ràpid i que l'OTAN ha de créixer en tots els sentits. Pedro Sánchez reitera que la despesa militar s'incrementarà i molt.
És imprescindible, en conseqüència, que reforcemos nuestra capacidad de disuasión, lo cual sin duda alguna va a exigir capacidades militares modernas, capaces, disponibles, que solo se adquieren mediante un aumento de la inversión en defensa. Somos muy conscientes de ello. Pero también sé que debemos hacer ese esfuerzo, porque mucho mayor es el coste de quedarse de brazos cruzados.
A l'acte hi havia Jens Stoltenberg i quatre exsecretaris generals de l'OTAN. La cimera de l'Aliança Atlàntica es farà d'aquí un mes a Madrid.
Doncs en el context de l'OTAN, justament, explicar-vos que a Ucraïna ha mort un periodista francès en un atac rus a la regió de Lugansk. Segons ha explicat el president Emmanuel Macron, a França, l'home havia estat un autobús humanitari acompanyat de civils quan ha rebut un impacte de metralla.
Estaven fugint dels bombardejos russos a la zona. Un dels projectils ha impactat al coll del periodista Frédéric Leclerc. L'atac s'ha produït al voltant de Severodonetsk, que és on es concentren ara mateix els combats. Amb la mort de Leclerc ja són 8 els periodistes que han perdut la vida a Ucraïna.
I per cert que Rússia tallarà a partir de demà el subministrament de gas als Països Baixos. S'afegirà d'aquesta manera la llista que formen Polònia, Bulgària i Finlàndia, que es van negar a pagar l'energia en rubles, i Moscou va executar la seva amenaça.
En la mateixa línia ha avançat avui mateix Dinamarca, tot i que de moment encara no hi ha resposta per part de Rússia. Ara com ara, el gegant gasístic Gazprom ha anunciat que tallarà l'aixeta l'empresa holandesa amb qui treballava.
I lluny del conflicte, els refugiats que arriben a Catalunya estan trobant-se amb moltíssimes dificultats per aconseguir qüestions tan bàsiques com ara trobar un lloguer. A RAC1 han explicat que els demanen requisits que són impossibles de complir. Com quins? Joel Penya.
Que demostrin que fa un any que treballen a Catalunya quan fa tot just 2 mesos que van arribar-hi. És el cas d'una mare que va venir amb la seva filla i fa un mes i mig va aconseguir feina fixa. Alguns propietaris directament no els han llogat un pis perquè no parlen el castellà. Ho explica Recula Clara, que és qui les acull i qui finalment farà de valedora del lloguer.
Encara que jo fiquiré a la llista, això tampoc els hi va bé. També a vegades només el fet de que digui que són estrangeres i que encara no parlaran tot bé català a la mare, pues això els hi molesta també bastant, i a vegades només amb aquesta informació ja no volen fer visites o tal.
Fins avui no han aconseguit un lloguer. Això sí, la Clara ha hagut de fer una assegurança de vida. L'empresa propietària l'ha obligat per, diu, garantir algun pagament en cas que se'n desentengui.
8:48, us ho ha avançat RAC1. Els catalans entre 18 i 35 anys podran començar a demanar el bo jove d'ajut al lloguer a partir de dimecres de la setmana vinent. Això és la prestació de 250 euros al mes que el govern espanyol va anunciar dins els pressupostos d'aquest any.
Per optar-hi caldrà estar empadronat al pis i no tenir uns ingressos superiors a 24.300 euros anuals. A més, hi ha uns topalls en el preu del lloguer del pis que a l'àrea metropolitana no podrà superar els 900 euros, mentre que la resta del país serà d'entre 600 i 650. El govern alerta que la partida que els ha reservat la Moncloa es quedarà curta i només servirà per ajudar uns 10.000 joves. N'ha parlat a RAC1 el secretari d'Habitatge, Carles Sala.
Si tenim present que a Catalunya tenim el 17% dels joves, tenim més del 20% dels habitatges de lloguer en tot l'Estat, doncs tenim l'impressió que aquests 29 milions seran clarament insuficients per atendre la demanda.
I recorda que el criteri per decidir qui s'endurà la prestació serà només l'ordre de sol·licitud.
Són unes ajudes que arribaran just en un moment en què la inflació torna a escalar fins al 8,7%. Ho ha fet així el mes de maig, bàsicament per l'encariment de carburants i aliments.
EAE Business School us ofereix la xifra econòmica del dia.
En els últims 36 anys, els preus mai havien pujat d'una forma tan sobtada.
La del maig és la segona dada més alta de l'IPC des de l'octubre del 1986. D'abril a maig, els preus han pujat 8 dècimes més per l'encariment de les gasolines, que gairebé s'ha cruspit el descompte de 20 cèntims que va aprovar el govern espanyol ara fa 2 mesos, i també per l'encariment dels aliments. De fet, la pujada del preu dels aliments i les begudes és històrica. La inflació subjacent, que deixa fora productes energètics, s'ha enfilat fins al 4,9%.
I el que també també s'encarirà aquest any són els petards. A les portes de començar la campanya de Sant Joan, el sector calcula que poden arribar a costar entre un 5 i un 20% més. Això sí, aquest any més de la meitat dels petards que es vendran s'hauran fabricat a Catalunya.
I aquest és un canvi important perquè habitualment el 95% dels petards venien de la Xina. Els problemes de subministrament i els últims confinaments al país asiàtic han fet que el sector català s'hagi espavilat. El president de l'Associació de Majoristes, Josep Maria Vilardell, diu però que pot ser que hi hagi escassetat d'alguns productes com ara les bombetes.
Hi ha empreses que estan tenint problemes i que alguns contenidors no arribaran. Hi ha molts que encara estan a l'aigua, diguéssim, vull dir que estan viatjant i arribaran el 15, el 16, el 17, arribaran just per l'última setmana, però bueno, que aquí pot haver, en alguns llocs sí, poden faltar alguns tipus de petards.
El sector creu que els propers anys continuaran augmentant la producció pròpia per no dependre de les importacions.
Treballa per apassionar-te. Apassiona't treballant. Treballa per explorar. Explora treballant. Treballa per canviar les coses. Work to change. Entra a eae.es i comença a canviar el que tu vulguis canviar amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
L'Ajuntament de Barcelona aprovarà una nova zona de baixes emissions calcada a la que ja està en vigor ara mateix. Què pretén amb aquesta maniobra, Benet?
Doncs que si el Tribunal Suprem confirma la sentència del TCJ i anul·la definitivament la zona de baixes emissions actual, ja estigui en vigor una altra ordenança i, per tant, a la pràctica tot segueixi igual. El regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, explica que aquest cop hi afegiran informes més complets, que era una de les crítiques del TCJ, i com que la prioritat és mantenir les restriccions actuals, aparquen ampliacions que ja havien començat a sonar.
I es tracta d'actualitzar i, per tant, de millorar les memòries. No volem obrir doncs, debats que requereixen segurament d'uns altres ritmes i d'uns altres processos, com és per pensar amb l'etiqueta groga o pensar amb altres elements, sinó que bàsicament és reforçar totes les novetats normatives que hi ha hagut i també doncs, amb majors informes la zona de baixes emissions actual.
En paral·lel, tant l'Ajuntament com el Govern com l'AMB han presentat els seus recursos contra la sentència del TCJ.
I encara a Barcelona, la Guàrdia Urbana desplegarà més efectius a les zones d'oci nocturn per prevenir agressions sexuals aquest estiu. Agents uniformats crearan el que anomenen itineraris segurs al voltant de tres eixos.
El front marítim, la zona de Marina i el Poble Nou i els locals de la part alta de la Diagonal. Ho ha explicat l'intendent major Pedro Velázquez.
El que fem és saturar d'alguna manera aquestes zones per donar seguretat a les persones, a les dones que surten de les zones d'oci i cap al transport públic.
Per aquests itineraris i per fer front a possibles botellons, els efectius de nit creixeran un 37% aquest estiu.
I a Tarragona, el govern espanyol invertirà 7 milions per reobrir el Museu de la Necròpolis Paleocristiana, que és patrimoni de la humanitat. El jaciment arqueològic està tancat al públic per falta de pressupost des de fa gairebé, compte, 30 anys. Aviam, Tarragona, Esteve Giral.
El museu del conjunt funerari és propietat de l'Estat, però la gestió està transferida des de fa una pila d'anys a la Generalitat. Si es compleix amb el calendari compromès, avui el museu, en un edifici neoclàssic dels anys 30, es reobrirà per fi al públic a finals de l'any 2024. Miquel Iceta, ministre de Cultura, admet que estaven en deute.
Hem de celebrar que encara que hi hagi hagut tot aquest període de tancament, doncs ens haguem recordat d'un deute pendent.
És un dels cementiris tardoromans més ben conservats de tot l'imperi romà. La inversió de 7 milions d'euros servirà per reformar, adequar i actualitzar el museu i per acabar amb les barreres arquitectòniques.
El Castell de Montjuïc acollirà l'estrena d'una dotzena de peces de teatre breu dins del Festival Píndola. Serà entre el 10 i el 12 de juny.
S'hi faran gairebé una vintena d'espectacles amb artistes joves i consolidats. Alguns dels noms destacats són Gemma Deucedes, Sílvia Navarro, Uri Callao o Ivan Andrade. Sis dels nous espectacles han sortit del programa de suport a la creació del propi festival.
I encara sobre teatre, el Festival d'Arts Escèniques de l'Empordà, el FAST, portarà la dramatúrgia a 8 micropobles de la comarca. Serà del 7 al 17 de juliol. S'hi faran obres com El bon policia del Maldà o Hamlet 0.1 de Sergi Belbel i Enric Cambray. També actuarà la companyia mallorquina Circ Bové o l'espectacle de Glòria Rivera Perné, tot plegat a pobles de menys de 500 habitants per descentralitzar la cultura i apropar-la a les zones rurals. I el Festival Poesia i Més portarà una cinquantena d'artistes de 10 municipis del Maresme i confluiran veus joves i reconegudes de l'escena poètica i de la música independent. Anna Pujol, quins són els més destacats?
El festival aposta per artistes joves com Raquel Pena, Maria Callís, Pol Guasch o Anna Gas, que pujaran a l'escenari amb referents de les últimes dècades com Antònia Vicenç, Biel Mesquida o David Castillo. El toc musical el posaran El Petit de Caladil, The Tallets, Tartar Elena o Xerí Maraster, però una de les actuacions més esperades és el retorn d'Enric Casasses i Pascal Comelade. El director del Poesia i Més, Eduard Escofet, explica a RAC1 que l'edició d'aquest any parla del paper de la poesia en l'actualitat.
Crisi climàtica, guerres a les portes d'Europa i guerres a la resta del món, ens hem volgut plantejar realment quin és el rol de la poesia i si davant d'aquest món, amb aquesta actualitat tan salvatge, té sentit la poesia o té algun poder d'incidència. I la nostra resposta és que sí, que la poesia té capacitat d'influir en el món.
El Poesia i Més es farà del 28 de juny al 10 de juliol i les entrades surten a la venda demà.
I la cantant noruega Aurora confirma data a Barcelona. I actuarà el dia 12 de setembre a la Sala Apolo. L'artista torna a la ciutat amb la seva barreja de música folk i electrònica amb èxit com aquest Runaway, que es va fer viral l'any passat. I als esports, el Bayern es pren malament que Lewandowski digui públicament que vol marxar. El polonès és el gran objectiu del Barça en aquest mercat de fitxatge. Gerard Ballera, bona nit.
Bona nit. Sí, el director general del Bayern, Oliver Kahn, li ha retret al davanter la seva voluntat de sortir del club bavarès i les formes en com ho ha comunicat. En declaracions al canal Sport 1 d'Alemanya, Kahn assegura que Lewandowski hauria de tenir més memòria i valorar tot el que el Bayern li ha donat durant aquests anys. Tot plegat després que, hores abans, el jugador reiterés que vol marxar traspassat.
La meva etapa al Bayern ha acabat. No veig cap opció de continuar en aquest club i després del que ha passat darrerament penso que la millor solució per a totes dues parts és un traspàs. El Bayern és un club seriós i espero que no em retingui només perquè, per contracte, pot fer-ho.
El jugador està disposat a venir a Barcelona, tot i que té un any més de contracte amb el club bavarès.
I mentrestant, Messi admet que l'eliminació de la Champions davant el Madrid els va deixar tocats.
Sí, en una entrevista amb la televisió argentina TIC Sports, Messi diu directament que els va matar el que va passar aquell dia al Santiago Bernabéu. També afegeix que, tot i que els blancs hagin guanyat la 14a Champions, aquesta temporada no han estat els millors.
Sempre el mejor ganar la Champions, que Champions són... Son situaciones, son momentos puntuales, porque el Real Madrid, sin quitarle mérito ni muchísimo menos, porque es el campeón de Champions y porque siempre está ahí, no era el mejor equipo de esta Champions y sin embargo le ganó a todo.
Messi també reconeix que el gran favorit a la pilota d'or d'aquest any és el davanter del Madrid, Karim Benzema.
I què més, Gerard?
Doncs que en tenis a Roland Garros, el danès Rune, de només 19 anys, ha donat la gran sorpresa eliminant el grec Tsitsipas als vuitens de final. En bàsquet, a la Lliga CB, ara a les 9 comença el partit decisiu de l'eliminatòria entre el València i el Baskonia. Qui guanyi s'enfrontarà a les semifinals contra el Real Madrid. I en hoquei patins, també ara a les 9, és a punt de començar el segon partit de les semifinals pel títol entre el Barça i el Reus, al Palau Blaugrana. L'eliminatòria la domina el Reus per 1-0.
Què fareu aquesta nit, el tu diràs?
Doncs farem tertúlia amb Marc Guillén, Santi Jiménez i Fernando Polo. Parlarem de Lewandowski, també de la important junta directiva que hi ha demà programada del Barça, i escoltarem les reflexions més interessants de Messi després de la seva primera temporada a París. Entrevistarem el president del Girona, Delfí Geli, a pocs dies que comenci la promoció d'ascens a primera divisió, i també el tècnic català Rubi, que ahir va aconseguir l'ascens amb l'Almeria.
I per fer el ressupor, de seguida obrim tertúlia amb la catedràtica d'Economia de la UB, Montse Guillén, el director adjunt a La Vanguardia, Enric Sierra, l'expert en relacions institucionals, Isabel Lleuger, i el publicista Lluís Carrasco. De seguida connectem amb Madrid per saber la reacció de la Moncloa davant el nou incompliment de l'Estat amb Catalunya pel que fa a la inversió prevista als pressupostos del 2021, només executat el 35% del previst. Analitzarem també aquestes dades amb l'economista Josep Lladós, membre del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Més tard, en espera de saber què diu exactament la instrucció que han de rebre directors dels centres d'escoles i instituts per part del conseller d'Educació, avui parlarem amb el representant de la Junta Central de Directors de Primària i Secundària de Catalunya, Artur Ramírez, i el No s'ha parlat prou, avui amb l'Òscar Broc i l'Anna Boades.
Som l'última comunitat per la cua, amb un 36%. Si això fos una cosa excepcional, diries, bueno, el que passa és que és històric. El grau d'execució, el nivell d'execució a Catalunya, a la inversió pública estatal, sempre està molt per sota de la mitjana, i aquest any bateixen els rècords, no?
És persistent i és humiliant pels ciutadans i per les empreses de Catalunya que hi hagi aquest menyspreu permanent de l'Estat vers Catalunya.
Aquest decret llei té un objectiu molt clar, que és protegir als centres i a les direccions de les ingerències dels tribunals, i a la vegada es pretén protegir el model d'escola catalana.
Però he de manifestar la meva estranyesa que el govern tenia molt interès en pactar una proposició de llei i em sembla que no ha tingut el mateix interès a pactar aquest decret llei.
A RAC 1, no ho sé, amb Agnès Marquès.
De sentir els senyals horaris de les 9 en punt de la nit. Ja m'acompanyen aquí per fer el ressupor la Montse Guillén. Bona nit, Montse.
Hola, bona nit.
Enric Sierra, com anem?
Bé, aquí, embolicats. Un dia esplèndid, encara és de dia.
Encara és de dia. Lluís Carrasco, tu estàs perdent que tu estàs d'esquenes, què?
Us veig a vosaltres, que ja m'està bonic.
Que estem molt il·luminats, això també és veritat. Isabel Lleuger, com vas?
Molt bé, molt bona nit.
Bona nit, bona nit. Escolteu, tenim moltes coses avui sobre la taula, perquè a més les tenim vives encara a aquesta hora. D'entrada, el tema del català a l'escola, que us explicarem d'aquí uns minuts a veure què és el que ha de passar a partir de demà a les escoles. Com sabeu, demà ho hem explicat. És enrevessat. És complicat. Perquè abans que arribés demà, que és quan s'acaba el termini que va donar el Tribunal Superior de Justícia a Catalunya per començar a aplicar el 25% de les classes en castellà a les escoles, el govern, en l'àmbit parlamentari, ha aprovat una normativa, una llei, d'acord amb Comuns, PSC, Esquerra i Junts, però al final el que compta és un decret llei que ha aprovat avui el govern, amb el qual el PSC no està d'acord, en que no parla de tants percents, però amb el qual el govern pretén driblar la mesura del Tribunal Superior de Justícia. Bé, la cosa, el termini s'acaba demà. Entre avui i demà, la Conselleria d'Ensenyament ha d'enviar als directors de centres un email, una instrucció, el que sigui. En teoria, ja us ho dic perquè el periodisme té aquestes coses, sobretot els periodistes, hi ha una informació que avui s'ha comentat off the record. L'off the record, igual que la clàusula de consciència, són d'aquelles coses sagrades en el nostre ofici. Hi ha poquetes. Bueno, doncs ni l'off the record, ni hi ha que salpeten. Aleshores, això què vol dir? Que tots els mitjans tenim una informació que treballem a partir, en el moment en què puguis publicar-la, doncs la puguis publicar, elaborada, etcètera, etcètera, i hi ha alguns mitjans que s'ho passen pel forro i ho publiquen tot i el compromís, fent trampa. Fent una gran trampa. Bé, doncs, com que hi ha algú que ha fet trampa, parlarem de quina és la instrucció que dona la Conselleria d'Ensenyament als centres. Però és que abans vull parlar d'una altra cosa, que és el nivell d'execució pressupostària del govern de l'Estat. És a dir, la negociació al llarg de tot el 2020 entre el govern de Pedro Sánchez i algunes formacions, entre les quals Esquerra, va acabar, i recordo, tinc molt clar l'anunci perquè em va impressionar, tot i que ser-ne conscient, no?, que s'havien acordat els pressupostos en què per primera vegada a la història l'aportació d'aquests pressupostos a Catalunya era superior al que Catalunya acaba reportant després, no?, a través del seu PIB. Doncs bé, a finals del 2021 es va executar només el 35%, una tercera part. No és només això, és que és això passa cada any, i no és només això, és que a Madrid s'ha invertit el 184%, o sigui, gairebé el doble del que es va pressupostar. És que no s'arriba ni a la meitat. Però ara hi haurà un argument per explicar que no s'arribi ni a la meitat aquest any, perquè com que això passa any rere any, rere any, rere any, doncs bé. Hem convidat també el Josep Lladós, que és membre del Col·legi d'Economistes, per parlar-ne. Gràcies per acompanyar-nos, Josep.
A vosaltres, bona nit.
Però abans, deixeu-me saludar a Marc Martínez Amat, bona nit.
Bona nit.
I Jordi Armenteres, bona nit.
Bona nit.
Perquè hem estat fent trucades perquè preguntàvem, ostres, com pot ser que hagi passat això aquest any també, quan era la major aportació que es feia a Catalunya, quan es va explicar així obertament que per primera vegada doncs, aquests pressupostos revertien una situació que era tremenda, no? En fi, que era per primera vegada la història superava l'aportació catalana al PIB, i hem estat preguntant què és el que ha passat en tot això. Aviam, Jordi Armenteres, Moncloa què diu? Com explica que només s'hagi executat un terç de l'acordat?
A veure, hi ha tres o quatre raons que esgrimeix a Moncloa. La primera és que l'etapa d'incertesa que va provocar el Covid amb pressupostos disparats per tota la qüestió sanitària va implicar que hi haguessin altres inversions, començant per les d'ADIF, que es van anar ralentint. Òbviament la pregunta és lògica i tu l'acabes de fer. Per què això només afecta Catalunya i altres comunitats i en cap cas afecta Madrid? Doncs perquè Madrid, bona part d'aquesta sobreinversió per sobre del pressupost que es va pagar l'any passat és pel rescat de les autopistes. Hi ha quatre autopistes radials construïdes en paral·lel a quatre grans autovies que no utilitza ningú, que es van construir en l'etapa d'Esperanza Aguirre i que el govern espanyol les va rescatar en plena pandèmia. Precisament per això s'entenen aquestes xifres de Madrid. I llavors què fa el govern espanyol? Si tens una guerra de xifres per una banda, contrarresta-ho amb una altra guerra de xifres. El que fa a Moncloa aquest vespre és començar a sumar totes les inversions de l'Estat a Catalunya i comparar-les amb els últims 4 anys de govern de Rajoy. En aquells últims 4 anys, Catalunya va rebre 2.399.000 milions. En el cas d'aquests 4 anys de Pedro Sánchez, 3 anys i mig llargs, 3.671.000. Cosa que representa, per tant, un increment significatiu. En tot cas, el que diuen és que tot el que va passar l'any passat i gairebé són inversions d'ADIF, per tant, de gestió ferroviària, això s'ha corregit fins al punt que aquest any, de 1 de gener a 31 de març, el primer trimestre, ja s'ha executat a Catalunya un 60% més que l'any passat. I que totes les obres previstes aquest any, a més ens fan el glossari de tot el que està en marxa, es mantenen sobre calendari.
Clar, després aquí hi ha una cosa, que ara després recuperant, diguéssim, altres execucions pressupostàries, altres anys, mirava, no?, que el que no es pressuposta aquest any queda absorbit en el pressupost de l'any següent. Clar, aleshores fàcilment algunes coses, no, Josep? Ara ho explicaràs, però que fàcilment podria ser que en els pressupostos, aleshores, de l'any següent digui, no, vinga, encara més inversió. Bueno, no, perquè és que t'ha quedat penjada d'aquest exercici. No fem trampa perquè, clar...
Hi ha un exemple, Agnès, que és molt clar, que és la duplicació de la R3 de Montcada fins a Vic. Això fa més de 30 anys que s'està pressupostant any a any, alguns anys amb una partida ridícula, alguns anys amb partides més importants. Aquest any hi és concretament l'estudi de la duplicació de la via de Parets a la Garriga, i de fet Moncloa aquest vespre en aquest document que ens acaba de passar hi apareix aquest tema com a segon tema més important.
Val, això és el que explica Moncloa. D'altra banda, tinc a les meves mans, que ho miràvem aquesta tarda amb el Marc Martínez de Mar, l'extracte de l'acord Gobierno-Esquerra per al vot favorable del grup republicà als pressupostos generals de l'Estat del 2021. I en el número 3 d'aquest acord, que té un mínim de 13 punts, crec que sí, que són 13 només, en el número 3 diu garantia, número 3, garantia d'execució d'inversions a Catalunya. Que ja veient l'històric dius, no et tiris a la piscina, perquè això de la paraula garantia... Saps? Diu, bueno, diu, s'inclourà una disposició addicional en la llei de pressupostos generals de l'Estat 2021 titulada Seguiment de les inversions a Catalunya, que fixarà en el marc de la Comissió sobre Inversions Estatals, no sabem quina comissió és aquesta, un seguiment amb caràcter quadrimestral del grau d'execució de les inversions programades pressupostàriament a Catalunya. Aviam, Marc, d'això què hi ha?
Què hi ha? Doncs això es va anunciar, aquesta comissió de seguiment es va anunciar en la roda de premsa en què ens van presentar aquest acord de pressupostos, que va ser el 25 de novembre del 2020, una roda de premsa que van fer, encara estàvem en època en què es feia telemàtic, la van fer Pere Aragonès des de Barcelona i Gabriel Rufián des de Madrid i amb els periodistes connectats telemàticament, i en què es van explicar aquests punts d'acord per als quals Esquerra Republicana votava a favor d'aquests pressupostos del 2021, van presentar aquesta inversió rècord que faria l'Estat a Catalunya, i es va dir que perquè hi hagués aquesta garantia del compliment hi hauria aquesta comissió. En aquell moment també es va situar com una possible via per poder fer aquest control de l'execució la Comissió Mixta d'Infraestructures Estat-Generalitat, que és una de les comissions que preveu l'Estatut dins de les bilaterals que hi ha, doncs, que permet reunir, en aquest cas, sobre temes relacionats amb les infraestructures, una banda i altra, els dos governs. Doncs el que aquesta tarda estàvem empaitant era si s'havien reunit aquestes comissions en algun moment i s'havia abordat aquesta inversió. Segons aquest acord, haurien d'haver-se fet tres reunions l'any per anar fent aquest seguiment, i la resposta és que no hi ha hagut aquesta, de fet que no existeix una comissió específica en què s'hagi abordat aquesta qüestió entre la Generalitat i l'Estat. L'altra qüestió és si aquesta comissió finalment ha pres la forma d'una reunió entre partits o entre Esquerra Republicana, el grup parlamentari del Congrés, i el govern espanyol per fer aquest seguiment. Pel que ens diuen, no. Aquesta qüestió, en tot cas, es traslladava a l'àmbit de governs, però no hi ha cap constància de cap reunió per fer aquest seguiment.
De fet, Agnès, des del govern espanyol el que es diu aquest vespre és que aquesta comissió està creada, és la Comissió Bilateral d'Infraestructures, no té data de reunió, però hi haurà una convocatòria d'aquí a un breu temps, i al costat, diuen literalment, del govern de la Generalitat, s'analitzaran els projectes i el grau d'execució. Això és el que diu molt.
Creades estan, sempre estan creades. Des que hi ha el nou Estatut, hi ha aquestes comissions que es creen, que vol dir que es designen els ponents a banda i banda. Ara, això és una cosa, que reuneixin és una altra. Recordeu la bilateral, quants anys constituïda estava i designats els membres ho estaven. Ara, els anys que van passar abans no es va reunir. Per tant, no és garantia de que hi hagi trobades el fet que estigui a punt o que estigui constituïda formalment.
Clar. Aquí la pregunta, Josep Lladós, i ara voldré sentir l'opinió de tots, és de què serveixen els pressupostos?
Bueno, els pressupostos ens indiquen intencions. El pressupost té dues parts, els ingressos i les despeses. Els ingressos el que esperes recaptar i les despeses el màxim que pots gastar. Però hi ha un procés de pressupost. Llavors, tu tens un pressupost fet, has autoritzat la despesa, després, en el cas de les inversions, hi ha un procés de licitació i adjudicació que compromet la despesa i després ve el ritme d'execució. No? Llavors, en funció de la complexitat que puguin tenir les inversions, en funció del tipus d'inversió que sigui, pot ser que l'execució sigui més lenta o que el procés de licitació ha estat molt complicat. Ara bé, quan això passa de forma permanent als anys, hi ha altres motius, que vol dir que bàsicament les prioritats a l'hora de decidir les inversions van en una altra direcció. M'ha fet molta gràcia quan he sentit les excuses, no? Perquè ara jo podia preguntar, he sentit la comparació dels 3 anys i mig del govern González amb el govern, els 4 últims del govern Rajoy, no? Catalunya, i a Madrid com dona? Perquè Madrid potser t'ha invertit encara més. Mira,
tenim les dades. A veure, el tema és que Madrid, si a la comparativa és un 53% més, i Madrid és un 36% més. O sigui, Madrid s'ha passat de 1.850 milions a 2.523.
Tranquil·lament. No.
Llavors també podem explicar per què Madrid està per sobre del 100%. Com és possible que tu, quan vagis a les obligacions reconegudes, tinguis un import superior al pressupost? I és perquè hi ha una figura que és el romanent de crèdit. Tu tens la inversió compromesa, encara no està executada, i com que la inversió normalment són compromisos plurianuals, doncs passa el proper any. Si ha estat licitada i executada, adjudicada, si no ha estat adjudicada, tornem a negociació política de cada any, i per tant es pot anar arrossegant la mateixa inversió sense començar-la.
Que és el que passa en Catalunya, amb alguna exemple que posava el Jordi, digues.
Aquí hi ha un tema, i en Josep ho sap molt bé, que històricament el grau d'execució a Madrid sempre és 80-90% sense cap mena de problema, fins al punt que en aquests moments queda molt per sobre del 100%, diuen, per aquest rescat d'autopistes. I en canvi, l'execució pressupostària admesa a Catalunya amb prou feines arriba al 50% els últims 15 anys.
Ah, i de fet, la mitjana, mirant els números, la mitjana d'execució és del 60%, vull dir que el 35% és que s'està molt molt per sota la mitjana.
Dels darrers 5 anys, sí, sí. A Madrid és el 120%.
Sí, sí, sí.
Llavors, permeta que discuteixi les autopistes, quan mires per conceptes on s'ha executat més despesa, veuràs que són en diferents ministeris. I no precisament impliquen el rescat de les autopistes. Per tant, a les inversions dels diferents ministeris també tenim doncs, aquests romanents de crèdits que han expandit encara més la inversió. Però encara és pitjor. Perquè, esclar, hi ha un paquet que es diu inversió no territorialitzada, que bàsicament quan mires que són, per exemple, aquest últim any s'ha invertit molts diners en el Ministeri de Defensa, doncs et trobes que bàsicament va a parar a entitats, organismes, institucions, instituts, centres de recerca, que la major part d'ells estan localitzats a la Comunitat de Madrid. Per tant, aquesta falta de descentralització de lo que són molts organismes autònoms o empreses públiques fa que encara la diferència sigui més greu.
Montse, tu, que el tema números, tens aquí unes anotacions llargues.
Sí, perquè és que és molt complicat d'entendre tota la part pressupostària, perquè passa això, tu pots dir, em gastaré 10.000, però després, espera't, ara qui em dona un pressupost per fer-ho? I passa l'any i no te'ls has gastat. I l'any següent tornes a dir 10.000, però és que no has fet res. Això és el que ens està passant a nosaltres. Jo he mirat el que les delegacions del govern diuen a Madrid i a Catalunya, tot i que no m'agrada comparar-me, perquè crec que a nosaltres el que ens importa és el que s'està executant aquí i que portem un retard, que Foment va fer un informe aquest gener impressionant, dient als països europeus hi ha una inversió en infraestructures que és aproximadament al 3,5% del PIB i nosaltres que no arribem ni al 2%, per tant això resta motor permanentment al nostre país. Però bueno, jo m'he mirat aquesta comparativa de les delegacions del govern i a Madrid és molt més, escolta, i la delegada de Mercedes González també és la delegada del mateix govern, i allà concreta i diu la MN50, l'aeropuerto, la DIF, després connectar a tots amb Chamartín, i concreta molt els projectes. I en canvi aquí, no és tan concret, és ferroviari, és que tenim una pena de ferroviari, o sigui, jo trobo que no hi ha excusa perquè les persones tinguin res més important a fer, les persones responsables d'estar en aquesta comissió bilateral, res més important a fer que ser-hi i rendir comptes del per què no es fa aquest seguiment i no s'agilitza la gestió, perquè hi ha d'haver un responsable.
Hi ha un element que va en aquesta direcció, que quan mires a Madrid el que s'ha executat molt l'any passat, perquè us deia que el rescat és només una explicació molt parcial, és la banda de transició digital, però sobretot de sostenibilitat, el tema medi ambient. I aquí sí que tenim aquest element de dubte encara, sobretot el tema de la transició energètica, que hem de fer i on hem d'invertir, i altres llocs ho tenen molt clar. I realment s'està executant molt ràpidament.
L'altre dia parlàvem amb l'Institut Català d'Energia, que té una planificació amb objectiu 2030 i després uns altres pel 2050. Estan convençuts que es podrà executar, però és que el més calent és a l'aigüera, perquè efectivament no...
T'ho dic, per arribar al ritme del 2030,
sí,
hem de multiplicar les inversions actuals per 4.
Clar.
Per arribar al 2050 hem de multiplicar-les per gairebé 3 cops el que estem fent ara.
No, és que el 2030 no està previst tancar les nuclears, però bueno, això ja és un altre tema. Aviam, sí. Paraules per aquí.
Sí.
Vinga, Lluís i Enric.
Sí, al final, avui per mi és un dia molt trist. És molt trist perquè setmana rere setmana em dóna la sensació que sóc com un opinador psicopàtic que pensa que és perseguit per tothom. Però és que setmana rere setmana me n'adono que tothom fa política i sempre hi ha la mateixa víctima, i és el meu país. La judicatura en aquest país fa política, Hisenda fa política, Foment fa política, els cossos i forces de seguretat de l'Estat fan política. I avui queda demostrat, a més, amb xifres, la qual cosa encara és més esfereïdor, perquè te n'adones que sí, que realment es fa política a partir de la teva condició de català. Vaig més lluny. La Secretaria d'Estat d'Hisenda i Funció Pública, el mateix que ha provocat aquesta distribució absolutament injusta del patrimoni de tots, els mateixos que van negar la deducció de l'IVA als mitjans públics d'aquest país i que els han deixat en una situació realment complicada, anuncien cada mà, donant a conèixer, amb una informació privilegiada que m'arriba, donant a conèixer uns nous estudis per la distribució equitativa, funcional i territorial dels fons públics de l'Estat, etc, etc. Què m'importa que ara tinguin nous anàlisis per aquesta distribució si després se la salten, se n'enfoten i es caguen en mi? que és igual, és que ja poden posar mides, ja, mesures, ja poden posar mesures, ja poden posar nous anàlisis, nous estadístiques, nous estudis, que al final si s'alçaten, de què serveix? En això que em llegies d'Esquerra Republicana, que al final són els nostres representants públics i els que han de defensar el nostre país, quin és el grau de percentatge que surt en aquest punt número 3 que han de complir? És que no ho posen.
Diu. No, però posa garantia d'execució.
Sí, garantia d'execució. No, no, sí, ja executen. El que passa és que no executen en la seva totalitat. Mm. I aquest és el nostre dar.
Aviam. Enric i Lluís, sí. Adel.
A veure, diverses coses, perquè aquí hi ha diverses potes, eh? I Lluís, acabes de donar en una, no? Perquè quants anys fa que venim parlant del finançament de les comunitats autònomes i del desequilibri que hi ha d'aquest finançament al respecte de Madrid i la resta, no? I d'aquest diferent tracte també a l'hora de, figures impositives, no? Etcètera, etcètera. És a dir, aquest és un tema que venim arrossegant des de fa molts anys i que ni el partit PSOE ni el partit PP en la seva alternança en el govern han sabut ni han volgut resoldre. Primera qüestió. Segona, l'incompliment ve de molt enllà. Fins i tot, recordeu l'Estatut, que tenia disposicions addicionals que tenien molt a veure amb inversions en Catalunya que no s'han executat. Sí. Però és que després va venir el procés i aquí va haver un càstig claríssim al respecte d'això. I durant tots aquests anys, doncs, tret de l'últim dos anys de Rajoy, que recordareu tots, que va venir aquí a Barcelona i va anunciar aquella pluja de milions, de 4.200 milions exactament, que tampoc es van concretar i que ell va vendre com un gest de pacificació, un gest d'intentar retomar la cordialitat amb Catalunya, tampoc es va produir. I ara entra el Pedro Sánchez amb el govern, el millor govern de la història,
el més progressista,
el més progressista, etc., i tornem a les mateixes. Per tant, aquí tu acabes de llegir, Agnès, un pacte de govern, no?, en el que es diu hem d'establir una línia de control, però és que aquesta línia de control, mentre tu no tinguis la clau de la caixa, com ara, per exemple, la tenen els bascos, no podràs mai tenir aquest control absolut sobre allò que t'han promès o sobre allò que està pressupostat. Perquè és veritat, una cosa és una promesa política, però l'altra és que consti en un document que és llei, que és la llei de pressupostos de l'Estat, no? Però dit això, per tant, que és absolutament injust i que és absolutament denunciable i que no només denuncia Catalunya, sinó denuncia València, denuncia aquella anomenada Espanya perifèrica, també nosaltres ens ho hem de fer mirar. Perquè nosaltres hem dit que no a l'ampliació de l'aeroport. Nosaltres hem dit que això de les renovables, que si les eòliques, que si les plaques solars, que si etcètera, etcètera, ens ho hem d'estudiar i hem de tirar a veure, i tot això és temps que perds i temps que no acabes de fer les coses. Hi ha un cas claríssim, un exemple claríssim d'això que dic, que és el traçat de l'AVE a Catalunya. Vam perdre un temps preciós discutint si havia de passar per una pineda a Tarragona o havia de passar pel mig. Vam estar discutint-nos a Barcelona que ai, 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 que tirarem la Sagrada Família a terra i millor passar el tren i posar l'estació central a Sant Cugat. No ens vam acabar d'aclarir si l'estació havia de ser la de Sants o la de la Sagrera. I la Sagrera la tenim potes amunt i encara anys que ens esperen. Tenim la línia 9 del metro amb una brutalitat de milions enterrada amb les vies que s'estan rovellant i amb una tuneladora que veurem que està enterrada. És a dir, nosaltres també ens ho hem de fer mirar. Vull dir, els altres, la culpa principal, eh? Però després allò que depèn de tu i que depèn de la teva vigilància, depèn de la teva agilitat, com passa amb altres projectes, doncs aquí no som gens ràpids ni àgils. I només un exemple, acabeu de parlar de projectes d'energies renovables o energies netes. Si ho compares amb altres territoris d'Espanya, ens porten ja tres voltes a l'estadi.
Amb l'Aragó, per exemple.
O Extremadura. Mm-hmm. Clar. Llavors, d'acord, ens maltracten, però nosaltres també ens flagelem.
Aviam, Isabel.
És evident que no existeix una corresponsabilitat, sinó que hi ha una responsabilitat major i després hi ha una percentatge de...
Sisplau, al micròfon.
Perdó, que sí. Deia que és evident que no hi ha una corresponsabilitat absoluta, sinó que hi ha una responsabilitat major i després hi ha uns elements propis de gestió d'allò que nosaltres podíem decidir que no ho hem fet de manera oportuna. Però jo vull dir una cosa, és a dir, avui l'Agnès començava amb un speech que parlava de que el tema econòmic va fer que persones que no eren independentistes doncs, fessin evident que aquest greuge econòmic respecte al tracte que rebíem a Catalunya es posicionessin clarament a favor de l'independentisme i després passés tot el que va passar. Jo crec que això és un element determinant. És a dir, tots aquells que pensem que Catalunya hauria de tenir un escaig federal a Espanya, dintre d'un estat federal, també ens n'adonem que quan hi ha una evidència d'unes promeses incomplertes i d'un maltracte respecte a la nostra autonomia, el que et fa és dir, escolta'm, jo per l'emoció realment no seria mai independent, val? Una altra cosa és si hi ha un greuge comparatiu a l'hora de les oportunitats que tenim tots i de les possibilitats de viure en un país millor o no respecte als altres conciutadans. Jo estic absolutament d'acord i em sembla imprescindible la solidaritat entre autonomies i, per tant, a mi que part dels meus diners se'n vagin a Extremadura em sembla imprescindible i crec que tinguin els mateixos hospitals que jo. Estic disposada que en part dels meus impostos vagin allà, però jo vull també tenir els millors hospitals. Per tant, jo crec que aquí el que ens està passant és que, a part d'aquesta mala gestió per part de... dels diferents governs, no serveix dir és que per part del govern de Sánchez nosaltres ara estem donant més diners als que donava Rajoy. Això no satisfà ningú i em sembla que és una actitud molt pueril i infantil respecte a argumentar que estic donant en aquest cas més diners als que donava. No, el que s'han de fer és donar els diners necessaris i si aquests diners necessaris s'han de repartir, repartim-los i parlem-ne, però no pots dir que aquestes garanties deixin d'existir en el moment que executes pressupostos. A mi em sembla que això, evidentment, és una reclamació lícita, legítima, i que aquesta sí, crec que trobarà molt més reclam socialment del que probablement la qüestió emocional nacional sí. podria trobar.
Clar, si tu vas a mirar de tots els moviments estratègics que s'han fet, no?, des del 2008, en l'àmbit de l'independentisme, des del punt de vista estratègic, la més hàbil és aquesta. La jugada del president Artur Mas de reconduir el discurs cap a un esperit independentisme de caire econòmic.
Home, perquè les xifres no? allò... són claríssimes. Agnès, aquí és objectiu
i clar. Sí, però podria no haver-ho agafat.
Sobretot quan l'Isabel parlava dels hospitals d'Extremadura, és que nosaltres volem tenir els millors. A mi arriba un moment que, degut a aquest mal repartiment de la riquesa de tots, al final les instal·lacions d'Extremadura són les que jo voldria tenir a Mataró o a Sabadell o a Tortosa.
A Extremadura hi ha molts hospitals molt culturals.
Aquest és el problema. Quan els recursos sanitaris d'altres regions menys poblades, vale, donen un millor servei que nosaltres, que al final...
Però això no és cert, Lluís.
Jo dic que aquest és el problema.
Ja, però això no és cert. Tu vas a Extremadura i realment la situació i les condicions dels hospitals són bastant més diferents, bastant més pitjors que els nostres. Només t'has de passejar, te'n vas a Jerez i també els centres de salut són pitjors que els nostres. Això n'hem de ser conscients i hem de ser realistes. És a dir, en el moment que viatges i tens necessitat d'una determinada serveis, nosaltres, i això no vol dir que a mi em sembli malament que nosaltres els tinguem molt bons, em sembla estupendo, el que jo estic d'acord a repartir equitativament.
Va, sí, aviam, Josep.
Un apunt molt ràpid. És veritat això, però... penseu que si tu mires un país d'una forma neutra, qualsevol país, el primer que et penses, el primer on dius on invertiré o on ajudaré que el motor funcioni és en aquelles zones que són realment el motor econòmic del país. Val? Això passaria a qualsevol lloc del món. Aquí no passa. Aquí resulta que hi ha tres principals motors a Espanya, que són Madrid, Catalunya i el País Basc. Al País Basc ja li vam donar la clau de la caixa en el seu dia i vam fer molt bé, i la resta s'ha invertit el terme i algú volgudament ha decidit espatllar el motor d'una banda, espatllar-lo o alentir-lo i donar-li més potència a una altra banda.
Amb quin propòsit, Enric? Amb propòsits polítics.
Sí, sí, correcte, però al final, el resultat final, i això m'ho diran els economistes, és que s'empobreix el conjunt del país. s'empobreix. O sigui, tu no estàs alimentant diversos motors. Tu trimpes un, trenques un, per donar-li més velocitat a l'altre, però te'n quedes amb un. Si tu tens tres o quatre motors, la potència del país serà molt més gran. I aquí jo crec que és on te fallem, i el país s'empetiteix des d'un punt de vista econòmic i de potència econòmica, a no ser que en Josep em digui el contrari.
A veure, què hi dius?
Jo crec que el tema, anant al tema de les inversions, jo crec que teníem bastant clar què és el que passava, no? Faltaven dues coses. Primer, uns objectius clars, uns criteris clars de repartiment, que és el que deies que s'avança, no? Uns criteris, a més, que tinguessin un element d'equitat i que es basessin en les necessitats que hi ha d'inversió a cada lloc. I segon, una cosa que era una anàlisi econòmic previ de rendibilitat econòmica i social de les inversions, sobretot amb alternatives d'inversió. Perquè dius, tindrà aquesta rendibilitat, però més al costat hi ha unes inversions alternatives i escollim aquesta perquè té la major rendibilitat econòmica i social. S'està avançant en aquestes dues direccions. Val? Per això que dic no és cap bestiesa, que això és el que fan molts països del nostre entorn. Per aprovar les inversions necessites tenir aquest estudi previ. I el Parlament ho ha d'aprovar. Què succeeix? Que ja podem avançar amb aquestes, amb aquesta direcció, perquè si no s'hi arriba, el que manen, què en són? Doncs són els criteris de rendibilitat política, i per tant és igual el que hi hagi al pressupost, perquè no dona rendibilitat el que s'aprova en un pressupost, dona quan s'executa, quan la inversió es fa. I per tant aquí és on hi ha la diferència, perquè ja podem pactar percentatges. Llavors, si tu no tens, si tu saps que no hi ha aquests dos elements i ets esclau de la rendibilitat política, tu t'has de reforçar i has de tenir més capacitat econòmica, fiscal, abans estava dient, i aquí és on tenim el problema del dèficit fiscal. I aquí és exactament el problema que anem arrossegant any rere any. No tenim aquesta capacitat. I també hem de tenir una estratègia clara, evidentment. Hem de tenir molt clar cap on anem i no estar discutint constantment nosaltres mateixos. És a dir, demanem rendibilitat econòmica i social de la